Al matí, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell.
Piece of paper for an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane, flying in, while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say, you make my day, and I'll say.
I avui a la secció Som Disseny parlarem de les humanitats digitals. Dos conceptes que d'entrada semblen estranys perquè no tenen gaire en comú les humanitats i la tecnologia, però l'ESDI s'ha proposat unir-los en uns nous estudis que estrenarà el proper curs, el Bachelor als Humanitats Digitals. I per saber-ne més, hem convidat a la doctora Glòria Fernández, responsable del Departament Universitari de l'ESDI. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns abans de tot, per posar-nos en situació, què és això de les humanitats digitals?
Sí que és cert que, com bé has dit, sembla que són com dos conceptes antagònics i que no han d'estar junts, no? Perquè les humanitats, tots entenem que les humanitats són el que abans dèiem, allò més de les lletres, no? I més de l'àmbit de la sociologia, no? I allò de digital ens sona a tots com molt tècnic, com
molt
la tecnologia,
sí.
La tecnologia s'assimila a la ciència i, per tant, és cert que són dos mons que sempre han estat una mica desvinculats. De fet, ja fa moltes dècades que hi ha gent que d'alguna manera ha intentat que aquells dos mons s'ajuntin o tinguin més punts de contacte del que a una primera vista sembla que no tenen, però que sí que en tenen, no? I de fet, hi ha diverses teories i se parla sempre de les dues cultures, la de les ciències per una banda, la de les lletres per una altra banda, i hi ha, com et deia, hi ha molts anys que hi ha gent que està treballant per aquella nova tercera cultura, que seria una mica una combinació d'aquestes dues ciències. Han d'anar de la mà. Per entendre el món en el que estem avui en dia, han d'anar de la mà.
Han d'anar de la mà, i és molt important doncs aquesta fusió, no?, i aquests nous estudis, que és el que s'ensenyaran, quins seran els continguts, o sigui, quin és el programa.
Bàsicament, amb el que t'he comentat, bàsicament hi ha diferents àrees d'estudi. Per una banda, nosaltres entenem que està el món, que està la societat, que hem de conèixer aquest món i aquesta societat. Per una altra banda, està tot el món de la tecnologia i de la ciència, i bé, cert que avui en dia vivim en una societat absolutament tecnològica, més del que ens pensem. El que passa que també és cert que ja ens hem acostumat a ella i hi ha coses que ni les veiem, ja les veiem com algú totalment habitual i no pensem allò és tecnològic, però ho és. I després entenem que aquests dos mons, d'alguna manera, s'han d'entendre com ha d'haver-hi un nexe comú que els apropi i facin que d'alguna manera es combinin d'una bona manera. Com? Doncs amb els llenguatges. Al final, tot allò són els llenguatges, el pensament, que allò és el que sí que normalment ve més del món de les humanitats, no? Hi ha tota una capacitat, en els plans d'estudis, a la gent que s'ha dedicat a això m'entendrà perfectament, que és allò de les competències transversals, competències específiques. Allà és quan dissenyes uns nous estudis, allà és on tu delimites què vols que l'alumne acabi aprenent, no? Quines competències, més enllà dels continguts específics d'un software determinat, les competències, les aptituds, i d'alguna manera inclús les actituds, no? Doncs en aquestes aptituds, d'alguna manera, és bàsic que l'alumne pugui desenvolupar una bona capacitat d'anàlisi, de reflexió, d'esperit crític, que li pugui permetre analitzar tot el que té al seu entorn i fer una bona perspectiva de futur.
Clar, ara penso, no?, per exemple, en les humanitats que inclouen doncs, la filosofia, la història, la sociologia, i penso tot això, doncs, com s'ensenyarà o com s'intentarà impulsar des d'aquesta vessant més digital o tecnològica?
Doncs, per una banda, home, la història el que ha passat és el que ha passat. Vull dir, aquí no ho podem fer. I la filosofia el que porta implícit al final és el que et deia, no? És més aquesta vessant reflexiva, no? De qüestionar-se absolutament tot, no? Això és una cosa que ho fem molt, bueno, els que venim d'aquests àmbits. Tu no pots, imaginar el que pot ser una reunió a l'ESDI amb els col·legues que venim. I al final s'ha acabat.
Reunions que s'eternitzen, no?
Efectivament, no? És aquella qüestió, bueno, doncs és una mica això. I per una altra banda, sí que és cert que normalment aquests estudis segueixen impartint en bona mida d'aquesta manera més tradicional, no? Aleshores, s'ha de combinar, nosaltres el que pretenem és combinar-ho amb el coneixement de totes les tecnologies que hi ha ara a l'abast, no? Perquè, a més, ajuden també. En aquestes perspectives, també, de la societat, ajuden molt tecnologies que tenim a l'abast i que potser no estem tan acostumats a utilitzar-les, perquè sí que és cert que, de vegades, al final, qui les ha utilitzat més és gent que ve més de l'àmbit de les ciències, però no té tota la metodologia d'anàlisi que sí que es té des de l'àmbit de la sociologia. I d'alguna manera és juntar tot això.
I per què aquesta aposta? Per què ara? Doncs heu decidit crear aquests estudis.
A veure...
Hi ha més necessitat de, per exemple, doncs, a fusionar doncs, a les virtuts de cadascú d'aquests àmbits?
Nosaltres creiem que sí. De totes maneres, l'ESDI tampoc és estrany en aquest sentit. Ho recordo que vam ser pioners amb un art electrònic, just a finals dels 80, a principi dels 90, quan ningú estava fent això. El grau que tenim en disseny, de fet, ja una mica fem això. De fet, un dissenyador, al final, és una persona que ha de tenir també molt potenciat aquest esperit crític, aquesta capacitat d'analitzar el que té al seu entorn per saber detectar quines necessitats de cara a dissenyar nous productes hi ha. Per tant, que d'alguna manera no ens queda molt lluny per la idiosincràsia, per l'ADN, no? Com dic jo, de l'ESDI, era fer un passet més. Bueno, jo ho veig així, no? Era fer com un passet més, no? Estem, el que et comentava, no? Estem acostumats i, de fet, hi ha assignatures, al grau també fem una sociologia, també fem una ètica a l'àmbit, això sí, circumscrita a l'àmbit del disseny, no? Però vull dir, de fet, ja ens plantegem totes aquestes coses, molt, òbviament, molt circumscrites a l'àmbit del disseny.
I hi ha estudis similars a d'altres països o a l'Estat?
Sí.
O sou pioners en aquest àmbit?
A veure, és cert que en un format de grau, de carrera universitària, 3 anys, t'has d'anar a fora, sobretot més a l'àmbit anglosaxó, i aquí hi ha algun estudi, però més vinculat a màster i postgrau. Perquè el que et deia, no? Perquè al final la gent surt de les humanitats i li falta aquesta pota més tecnològica de cara a després poder aplicar tot el que està passant a la seva disciplina.
Quin serà el perfil d'alumnes que es dirigiran a aquests estudis?
Doncs al final hi ha una mica un híbrid. Jo aquí ho veig també molt... Són gent jove, primer la que li agrada la tecnologia. Aquí ho tenim relativament fàcil perquè jo crec que a tots els joves els agrada la tecnologia.
Sí, això és un punt a favor, sens dubte. Sí,
aquí no hi ha problema. Però sí que és cert que jo ho veig així, no? Són nanos que, bueno, que sí que tenen una mica aquest tarannà de... Li agrada l'àmbit social, li agrada també l'àmbit de la cultura i amb aquesta pota de la tecnologia.
Quines sortides tindrà? Perquè això també és molt important,
molt
no?
Important.
Que tindran doncs, aquestes humanitats digitals.
Sí que és cert que, a veure, a nosaltres amb tot el contacte que tenim amb les empreses més vinculades a l'àmbit del disseny, sempre, des de fa ja algun temps, se'ns està demanant, és curiós, no?, perquè se'ns demana alumnes que surtin amb aquestes aptituds que et deia jo abans, d'un esperit crític, d'una cultura de l'esforç, d'un saber analitzar tot el que està, que siguin proactius, etc, etc. De tal manera que al final, més enllà de qüestions més vinculades a l'àmbit de les humanitats, també des de moltes empreses que potser no estan tan properes a aquest món de les humanitats, sí que estan demanant alumnes que tinguin aquesta capacitat i que al final que siguin fer aquesta prospecció de cara a poder plantejar des de nous productes, des de noves maneres d'arribar a consumidors, des de noves, tota la qüestió de l'anàlisi de les dades. Aquí també és un món en el que jo ja dic que em perdo, però que el tenim aquí i que això va més. Hi ha també ara també tota la qüestió del reconeixement facial, per exemple, que tot això ara està sortint des dels mòbils a moltes empreses. Tot això té una sèrie d'implicacions que també hi ha gent que d'alguna manera ha de poder controlar i ha de poder d'alguna manera marcar les pautes de tot això.
Sí, vols dir que hi hauran els experts tecnològics que impulsaran aquestes aplicacions i d'altres que veurem que evolucionaran en el futur, però necessitem també joves que entenguin les possibilitats que això i les implicacions ètiques que pot, no?
Ètiques
i morals que això pot implicar.
Efectivament. Efectivament. I aquí necessitem la filosofia, per exemple. Ah. És el que et comentava abans de l'ètica.
És que avui, per exemple, m'ensenyava un company amb una aplicació, tu agafes una fotografia qualsevol, cliques i et diu qui és la persona que surt en aquella fotografia.
Sí.
Si, per exemple, doncs és Carles Puigdemont, doncs t'ho diu i t'explica qui és i tal. Però, clar, a títol individual, no sé, això... No.
És més, i es pot fer amb una fotografia, et poden... hi ha gent que està allà, fora. Et poden dir si aquella persona, per la fisonomia de la cara, és un... un potencial violador o qualsevol cosa. Amb tot el que jo comporto. Sí. Això ja està. Això ja està al carrer. El que passa és que no es pot fer de manera... Clar, això té unes implicacions...
Clar, té unes connotacions ètiques brutals.
Hi ha un... el que et deia de reconeixement, que sí que és cert que, a més, ara mateix...
Clar, jo, per exemple, aquest mòbil, que és nou, me'l van portar dilluns, fa això, fa el tema del reconeixement facial, que per una banda és un tema de privacitat, si me l'agafa algú, doncs està bloquejat, però clar...
Sí, però també hi ha manera de hackear aquest reconeixement facial.
Ah, sí?
Sí, també. Per això et dic... És que ara mateix,
s'ha
obert
divers,
una porta que segurament, ara estem parlant d'això, però igual d'aquí 3 anys estem parlant d'altres temes vinculats a això.
Clar, evoluciona rapidíssim.
Rapidíssim.
I llavors necessitem professionals que estiguin adaptats a aquest canvi, no? A aquestes noves aplicacions, tecnologies, a tota aquesta formació i revolució informàtica, social,
una cosa
però també
molt bàsica,
ètica.
No hi ha pràcticament legislació en aquest sentit. O la que ja també és tan laxa, tan ambigua, perquè és que tampoc sabem... És que no som capaços de veure fins on arribem.
Clar, i les lleis, no? Va tot tan lent.
Sempre
és com una cosa va molt ràpid i l'altra...
I l'altra encara no... Sí, sí.
També, doncs, amb aquesta societat, no? 4.0, que podríem dir, tan digital, i que tots fem servir totes aquestes xarxes socials, doncs suposo que també tindrà un ús personal. Doncs aquests estudis... haurien d'ajudar, no? A tenir també aquesta regulació per les bases de dades, per totes aquestes informacions de les xarxes socials, com s'han de gestionar permisos, no?
Clar, m'imagino que també, de fet han anat sortint petits estudis també en base a tot això, no? De diferents índoles, des de cicles formatius que fan... Potser són més tècnics, també és cert que són més tècnics, però jo m'imagino que, clar, al final, és el que comentàvem fa un moment, no? Al final la societat i tot va cap a una banda i al final tot ajuda, no? D'alguna manera a veure que estem davant d'una situació que d'alguna manera l'haurem d'abarcar.
Clar, l'haurem de regular, no? I haurem de buscar aquestes eines perquè amb aquests plantejaments un dubte, no? Si el camp educatiu està adaptat per aquests canvis socials tan trepidants.
Depèn de com ho miris. És cert que de vegades encara has de fer un esforç per explicar determinats estudis, perquè seguim, també tenim una mentalitat encara molt anclada en el passat, no? Però ens passa de vegades amb el disseny, no? I nosaltres també, ara que ja portem diversos anys amb la qüestió de l'smart design, de vegades com, vull dir, has d'explicar alguna cosa, però dius, però és que ja, això està al carrer, vull dir, ja està.
Ja està implantat, sí.
El mòbil, bé, és que ja està.
Sí, és,
que
sí, ja és tots... un telèfon intel·ligent que podem fer 50.000 aplicacions.
Efectivament, i... tots tenim, al llarg del dia tenim alguna pàgina d'internet, ja pràcticament tots comprem online, és a dir, estem ja, no? Però de vegades és curiós que encara has d'anar explicant determinades qüestions. Jo crec que també hi ha un... És molt complicat, no? I el que diré ara és quasi idíl·lic, però jo crec que s'hauria de replantejar també tot l'ensenyament secundari.
És que és el que t'anava a dir, perquè jo crec que amb tot el que estàs dient, no?, amb aquestes competències digitals, amb la gestió de les xarxes, de les dades... Crec que són competències que haurien de tenir tots els estudis per adaptar els futurs professionals al mercat laboral.
Això hauria de venir de sèrie.
Sembla que ens quedem enrere.
Sí. Encara tenim i ens arriba al disseny. Bueno, hi ha molts softwares i moltes coses que dius, hombre, quasi que a aquestes altures de la pel·lícula hi ha nanos de 18 anys que quasi que els haurien de conèixer, com a mínim, i no és així. Els que venen de determinats àmbits, no? Uh-huh.
No, són nadius digitals molts, però a vegades no saben com utilitzar la tecnologia. No. O tenen a l'abast molta informació, però no tenen
saben.
Idea de com l'han d'utilitzar, no? Com funciona i com l'han de...
No saben.
Gestionar, sí. Per això és interessant crear aquests estudis. Mm. Explica'ns alguns detalls de quan començarà el curs, quants crèdits, qui podrà accedir, quina formació has de tenir i durades...
A veure, comencem el proper curs, al setembre. És un bachelor, perquè és el fem a l'ESDI.
Per què aquest nom?
Perquè és títol propi de la Universitat Ramon Llull. Estem gestionant en paral·lel, perquè sàpiga com funciona la burocràcia, estem treballant en paral·lel perquè aquest grau acabi sent un grau oficial. Uh-huh. Però mentrestant, perquè això a més porta uns plaços que són llargs i llargs, mentrestant és un grau aprovat per la Universitat Ramon Llull i per tant se li diu bachelor. Són les terminologies, vull dir, a cada àmbit, a cada món, hi ha una sèrie de terminologies. Bachelor, quan tu veus bachelor en el que sigui, tu ja veus que és un tipus propi,
que és un grau,
propi,
sí, un títol,
és un grau. És una carrera, en aquest cas de 3 anys, 180 crèdits, que començarem el curs que ve.
I que després sortiran d'aquí futurs dissenyadors, comunicadors, creadors de...
Sí, els àmbits on ha parat són molt diversos.
Doncs, com sempre, un plaer descobrir projectes, iniciatives, en aquest cas, uns nous estudis molt necessaris per a aquesta societat que avança a un ritme trepidant pel que fa a la tecnologia i que també implica molts dilemes morals. Moltíssimes gràcies, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.